diràs, amb Jaume Molló.
Bona nit, són 2:15, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns, dia 7 d'agost del 2023, la prèvia de l'estrena del Barça a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, la nova casa dels blaugranes, almenys mentre durin les obres de remodelació del Camp Nou. Serà demà a les 8 de la tarda contra el Tottenham el trofeu Joan Gamper, des d'una hora abans en aquesta sintonia amb el retorn d'en Joan Maria Pou i l'equip del Barça juga a RAC1, almenys una part, que alguns encara estan de vacances. En aquest primer partit a Montjuïc, quin aspecte tindrà l'estadi? Bona nit, Laia Coll, i ben tornada.
Hola, bona nit, gràcies. Doncs la previsió és que hi hagi demà 35.000 aficionats a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, quan la capacitat s'apropa amb visibilitat a les 50.000 cadires. Aquest cap de setmana tot just s'havien superat les 26.000 entrades venudes. Les més econòmiques, tot s'ha de dir, han volat i ara només en queden a partir de 69 euros al partit. Com deies, Barça-Tottenham serà a les 8, a les 7 i 10 minuts, quan passin 10 minuts de les 7 de la tarda, començarà la presentació oficial del Barça 2023-2024 i pendent sobretot de saber quin serà el paper de Dembélé, que de moment continua exercitant-se amb l'equip, igual que Dest i l'Anglès. L'únic que no s'ha entrenat avui és que sí, pendent de tancar la seva sortida a l'Al-Ahli de l'Aràbia Saudita. Per tant, tranquil·litat de moment pel que fa a les carpetes de sortides del Barça i també a les entrades, si bé doncs, hi ha molts noms que continuen fent tot xup-xup. A tot això, Jaume, l'equip, a 6 dies de l'estrena oficial de la Lliga, el club continua treballant per poder inscriure tots els fitxatges i també les renovacions. A dia d'avui, si no hi ha cap moviment, el Barça no podria inscriure cap jugador, però hi ha optimisme en que dissabte, diumenge, al camp del Getafe, Xavi tindrà tots els jugadors disponibles.
Tant de bo es puguin inscriure tots aquests jugadors, després donem més detalls de tot plegat. Esperem que en tothom inscrit, el Barça jugarà ja la primera jornada post-tancament de Mercato, la número 4 de Lliga, el diumenge 3 de setembre a les 9 de la nit. Avui n'hem conegut l'horari. Aquesta mateixa jornada el Girona jugarà el dissabte 2 de setembre a les 2 del migdia. Sí, sí, primer cap de setmana de setembre i la Lliga ja posa l'horari de les 2 del migdia. A més, amb una previsió, diuen, de temperatura menys la mitjana històrica de 28 graus. Una cosa ben normal, com per exemple el Sadar jugarà a les 9 de la nit. Això sí, es pot canviar. Si les previsions són molt perjudicials per la salut dels jugadors, aquest horari es pot canviar. Tots tranquils. A segona, l'Espanyol a Marelleta jugarà el diumenge 3 de setembre a 6:45 i el Llevant Espanyol divendres 9 a les 9 de la nit. És el cap de setmana que hi ha aturada a la Lliga de Primera pels compromisos de seleccions. Un dilluns en què París torna a centrar moltes mirades en l'univers futbol. Mentre l'operació Dembélé continua encallada i el futbolista s'entrena amb el Barça, com ens deia la Laia, l'equip ha publicat que Neymar ha comunicat al PSG que vol sortir del club. En la informació es dona per fet que el futbolista voldria tornar a Barcelona, per cert, per tremolar. Mbappé s'ha entrenat a part dels seus companys i en horari diferent, mentre continua a l'aire la seva possible sortida al Madrid. I, a més, s'ha fet oficial el fitxatge del nou que estava buscant el PSG des de feia dies, Roger Gutiérrez.
Doncs així és, de moment, a falta de Dembélé, el Paris Saint-Germain segueix reforçant la zona atacant amb el fitxatge, en aquest cas, de Gonçalo Ramos. El davanter portuguès que ja ha aterrat a París, on ha passat la revisió mèdica, arriba en qualitat de cedit, amb una opció de compra obligatòria per 2024 i amb un preu d'atenció 65 milions d'euros fixes, més 15 en variables.
Aquesta nit farem un truc, si tenim temps, en Dani Gil per fer F5 a totes aquestes carpetes. Mentrestant, ja tenim destí per Andrés Iniesta. Gerard Ballera, bona nit, ben tornat.
Hola, bona nit, gràcies.
On jugarà, Andrés?
Doncs jugarà als Emirats Àrabs. De fet, el seu nou equip es diu Emirates Club, a la ciutat emirat de Ras Al Khaimah. Perquè ens en fem una idea, a uns 5 quilòmetres a Dubai, aproximadament. Iniesta signarà només per una temporada, més una altra d'opcional, i està previst, de fet, que arribi aquesta mateixa nit als Països Àrabs per formalitzar l'acord. Ha rebutjat ofertes de tot el món, de la MLS, del sud-est asiàtic, d'Austràlia, també de l'Aràbia Saudita, només faltaria.
Només faltaria.
Fan ofertes. Diu que li agrada el projecte. Val a dir que no va a un club gran del país, sinó un club modest, que de fet acaba de pujar a la màxima categoria, i Iniesta té la intenció, quan es retiri, d'acabar entrenant a un club exòtic per formar-se. Podria ser aquest. De moment, té 39 anys i encara té corda.
Doncs de moment jugarà en aquest equip dels Emirats Àrabs, Andrés Iniesta. Iniesta que no s'unirà al projecte de l'Inter Miami, en què Leo Messi continua exhibint-se cada dia que juga, Alex Esteban.
Doncs sí, perquè aquesta passada matina l'Inter de Messi va guanyar els penals al Dallas per classificar-se pels vuitens de final de la Leagues Cup. El partit havia acabat 4-4 i Messi va tornar a fer dos gols, un d'aquests de falta directa, i és el tercer partit consecutiu que fa doblet. El primer gol de l'argentí, assistència de Jordi Alba, per cert, això ens porta records.
Sí, no canvia.
Els penals no canvia. Els penals Messi i Busquets van transformar el seu. Per altra banda, aquesta tarda s'han disputat un parell d'amistosos destacats, que són el Bayern 4, Mónaco 2, i també el Liverpool 3, Darmstadt 1.
Tot això pel que fa als amistosos, el dia en què l'ésser superior, Florentino Pérez, ha baixat a la terra, concretament a la gespa de Valdebebas, per saludar la plantilla del Madrid i desitjar-los una bona temporada. La raó és que no ho va poder fer a la gira americana perquè no va viatjar als Estats Units. Atenció, aquesta és sorprenent. A l'Espanyol, apel·lació ha reduït la sanció al club pels incidents en la celebració del títol de Lliga del Barça, Joan Camí.
Hola, Jaume, bona nit. Bona nit. Sí, el comitè d'apel·lació ha estimat en part el recurs interposat per l'Espanyol arran de la invasió de camp que es va produir al final del derbi contra el Barça i ara haurà de jugar un partit i no dos a porta tancada en comptes de dos. La sanció s'aplicarà en el primer partit a casa contra el Racing de Santander a la segona jornada de Lliga. La multa econòmica de 25.000 euros continua intacta.
Després també donarem algun detall més del mercat de l'Espanyol. Ja us avanço que no hi ha cap fitxatge imminent. De fet, en Joan ja fa dies que ens diu que si no hi ha un gir inesperat, el més normal és que l'Espanyol no fitxi ningú abans de l'estrena a la Lliga el diumenge al camp de l'Albacete. De la resta del Mercato, Roger, què ens queda per dir?
Doncs seguint amb el Mercato, qui també ha passat avui la revisió mèdica ha estat l'exporter del Bayern de Múnich, Jan Sommer. El futbolista suís ha signat com a nou jugador de l'Inter de Milà per 6 milions d'euros amb un contracte fins 2026. Al nord d'Itàlia també ha aterrat Facundo González, el jove central uruguaià, ha passat el reconeixement mèdic a Turí i signarà amb la Juventus fins 2028. I finalment, d'un que arriba a Itàlia, a un altre que marxa com Artur Cabral. Segons Fabrizio Romano, el davanter brasiler deixarà la Fiorentina i signarà els propers dies com a nou jugador del Benfica per 20 milions d'euros.
Avui que també s'ha definit ja el camí de l'última eliminatòria prèvia de la Champions. Per tant, cada vegada va fent més xup-xup aquesta Champions, que recordo se sortejarà pel que fa a la fase de grups el dia 24 d'agost. També tenim, Roger, possible rivals d'Osasuna a la ronda prèvia de la Conference League.
Així és, Jaume. Després de que la UEFA acceptés la participació de l'Osasuna a la Conference League, avui s'ha fet el sorteig per conèixer qui serà el rival a la ronda prèvia a la fase de grups. El conjunt navarrès es medirà al guanyador de l'eliminatòria entre el Bruixes, de Belga, i l'Akureyri d'Islàndia. Destacar que el debut serà el dia 24 d'agost i que, tot i acceptar que l'Osasuna pugui disputar la competició, l'organisme europeu el va sancionar amb una multa de 100.000 euros, més el 5% dels ingressos que puguin obtenir a partir de la fase de grups.
Encara cueja la dura entrada en l'amistós Burgos Alavés, que ha deixat fora de combat Juliano Simeone, Àlex.
Sí, i de fet avui l'Alavés ha fet un comunicat on sol·licita a la federació que actuï d'ofici amb Matos, el defensa del Burgos, que és qui li va fer l'entrada. Gio Simeone, que ha estat operat avui a Vitoria de la fractura de peroné i la luxació de turmell, i estarà aproximadament uns 6 mesos de baixa. En tot cas, Matos ha demanat disculpes a través de les seves xarxes socials i ha afegit que en cap moment la seva intenció fos fer mal a Simeone. El Burgos, per la seva banda, també ha fet un comunicat on condemna tots els insults i les amenaces que està rebent el seu jugador.
Doncs Déu-n'hi-do. És veritat que no es veu mala intenció en l'entrada, és una entrada molt forta, impròpia d'un partit de pretemporada, però almenys no se li veu mala intenció des de la distància. Anglaterra i Austràlia són els quarts de final del Mundial Femení de Futbol, Pau García.
Sí, i amb dos partits que han estat molt diferents. Les angleses han suat per superar Nigèria. El partit ha acabat 0-0 i l'eliminatòria s'ha acabat resolent a favor seu a la tanda de penals. La blaugrana Kira Walsh ha pogut jugar el partit, però ha estat substituïda a la pròrroga amb molèsties. Per la seva banda, Austràlia ha estat més eficient i ha eliminat Dinamarca amb un 2-0 en un partit en què ha reparegut la seva golejadora Sara amb Kerr. Demà jugaran els dos últims partits de vuitens de final, que seran el Colòmbia-Jamaica i el França-Marroc.
I recordem, per la matinada de dijous a divendres quedarà el partit de quarts de final Espanya-Països Baixos. El Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot Jabari Parker, pendent, això sí, de la revisió mèdica. Va ser número 2 del draft, firma per una temporada i s'estrenarà a Europa. Més endavant li demanarem l'opinió en Jordi Colomer. En Colo, ja sabeu, el nostre analista Eurolliga, per veure com quina pinta té aquesta incorporació en clau Barça de bàsquet. El Barça d'handbol, per la seva banda, ha començat a treballar per preparar una temporada que es preveu difícil després de les sortides de Fàbregas, a Sindrich i amb el futur de Gonzalo Pérez de Vargas a l'aire. Mínima pausa i parlem de l'estrena Montjuïc, el Gamper Barça Tottenham.
Tu ho diràs amb Jaume Molló.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar a l'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't a la teva botiga Movistar.
Quan es tracta de fer fàcils les coses, a Obramat anem per feina. Per això hem millorat la compra online. Ara pots pagar per transferència o amb targeta. Tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Així de senzill. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1. Aquest dimarts torna el Barça a jugar a RAC 1. El trofeu Joan Gamper obre la temporada de transmissions de Joan Maria Pou i tota la tropa. A les 8, Barça-Tottenham. L'estrena dels Blaugrana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Viviu el partit en directe a RAC 1 des de les 7 amb Fot-li Pou i companyia. I després, per rematar-ho, tu diràs. Aquest dimarts és nit d'estrenes, és nit de Gamper a RAC 1. El Barça a jugar a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som u.
Tu diràs amb Jaume Molló. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face.
Dos minuts i tres quarts d'onze, obrim tertúlia del Tu diràs, s'aniran afegint progressivament, telemàticament tenim l'Àlex Pintanel. Hola Àlex, què tal? Bona nit.
Què tal, Jaume? Bona nit.
Ganes de Gamper, Àlex?
Sí, ganes de Gamper, ganes de veure l'estrena del Barça aquesta temporada, a Barcelona, i sobretot ganes de veure com llueix a l'Estadi Olímpic.
Contra el Tottenham, que a més és un bon rival, eh?
Sí, jo crec que és un rival d'entitat, un rival que a més està bastant més rodat que el Barça, perquè comença també la Premier, és veritat, com el Barça aquest cap de setmana, però que disputa més partits amistosos que el Barça, i amb ganes de veure què tal el Barça. Probablement jo crec que ja veurem un Barça on els titulars juguin més minuts del que hem vist en pretemporada, que jo crec que a Xavi els allargarà ja pensant en el partit de diumenge a Getafe. Per tant, crec que ens podrem fer una miqueta la idea, el possible 11 que pugui sortir demà a l'Estadi Olímpic, del que es pugui veure diumenge a Getafe. Crec que podrem tenir alguna pista.
Hola, David Bernabéu, bona nit.
Què tal, bona nit, Jaume?
Aturada tècnica a la redacció, Miquel Agut.
Exacte.
Mira, no sabia amb qui parlaves, però sabia que era ell.
No. Aviam, què passa quan arribes a una redacció i et trobes amb el Miquel Agut?
Sí.
Que arribes tard a la tertúlia.
Clar.
Sí, tot és culpa seva.
Sempre.
M'ha fotut una tabarra.
Sí.
Jo no he parlat.
Tu, no, exacte, coneixent-te't, m'ho crec. De seguida s'afegeix en Ferran Martínez des de la redacció de Mundo Deportivo, acabant de fer feina, a la meva esquerra la Laia Coll. Laia, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Per parlar d'aquesta estrena del Gamper, el Barça de fet ja s'ha entrenat avui a Montjuïc per fer un primer tast del que serà la seva nova casa fins al novembre del 2024.
Sí, ho ha fet aquesta tarda sense novetats, única baixa per lesió d'Íñigo Martínez, una de les noves cares de la temporada, que demà no podrà jugar, però evidentment sí que serà la presentació oficial de l'equip. Dembélé es continua exercitant sota les ordres de Xavi, igual que l'anglès Idés, qui no ho ha fet, igual que ahir és que sí, que no s'ha entrenat amb permís del club, perquè el seu traspàs a l'Al-Ahli de l'Aràbia Saudita està al caure, està a punt de fer-se oficial. El Barça ha d'ingressar 15 milions d'euros per aquest traspàs, i amb aquesta quantitat més el salari que s'estalviarà, el club preveu que ha de tenir prou marge per inscriure Gundogan, que és ara mateix la màxima prioritat del club, perquè té una clàusula firmada que si abans de dissabte, abans que comenci la Lliga, no està inscrit, pot desfer el seu contracte i podria marxar lliure.
Aquest compte enrere que continua avançant. Demà veurem segur Gundogan sobre la gespa, pendents també de saber quin és el paper de Dembélé, perquè demà també és la presentació de l'equip, Laia.
Sí, exacte, com dèiem, les portes de l'estadi olímpic obriran a les 6 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit contra el Tottenham, i a les 7:10, quan passin 10 minuts de les 7 de la tarda, hi haurà la presentació oficial de l'equip del Barça 2023-2024, amb parlaments de Xavi i també de Sergi Roberto, que s'estrenarà com a capità, com a primer capità de l'equip. L'equip arribarà a l'estadi amb autocar, igual que ho han fet en l'entrenament d'avui, que ha servit una mica d'assaig general per provar quin serà el procediment que seguirà en el dia de partit. Per tant, pel Barça serà efectes pràctics com si jugués sempre de visitant, perquè fins ara els jugadors, excepte en casos molt puntuals que es concentraven en partits grans, sempre arribaven i marxaven del Camp Nou amb els seus vehicles particulars. Ara el que hauran de fer és anar a la ciutat esportiva, serà allà on queden concentrats, on estan convocats, i a partir d'allà en dos autocars, un pels jugadors i un altre per l'estaf, es dirigiran a l'estadi olímpic. Demà està previst que surtin a 6:15 de la tarda, una mica més de marge també amb aquesta presentació oficial. Avui a l'estadi olímpic encara s'estava treballant a contrarrellotge, demà al matí també segur que serà un dia de corredisses per acabar d'enllestir-ho tot. De totes maneres, demà estarà tot preparat pel que fa a nivell de joc, també pel públic, només quedaran adequacions menors que ja es faran de cara al primer partit de Lliga que el Barça jugarà com a local, que serà el 20 d'agost, la segona jornada de Lliga davant el Cádiz. També informació de servei, perquè sabíem com funcionarà demà tot una mica. No hi ha hagut avui roda de premsa prèvia de Xavi, ja és habitual que en el Gamper no n'hi hagi, però això sí que és novetat, no n'hi haurà tampoc postpartit, sí que algun jugador tindrà els mitjans a la zona mixta, i el que sabem de demà doncs, és que Kessié no jugarà, de fet té permís del club i no està ni a Barcelona, i com hem dit, l'única baixa per lesió és la d'Íñigo Martínez. Veurem, com dèiem, quin serà el paper de Dembélé. Aquí, de moment, el Barça ha fet tornar als entrenaments i entrenar-se amb tots els seus companys.
Avui, de fet, ha estat xiulat, bé, per un petit nombre d'aficionats de la ciutat esportiva, una cosa residual, però vaja, jo crec que el club ha tingut ja un tastet del que passarà si demà surt a la gespa de l'Olímpic Lluís Companys. Opinió personal, jo crec que no cal exposar el jugador, no?
Jo crec que és estalviable. Si algú del club li ha passat pel cap la possibilitat que Dembélé formi part de la presentació oficial en la situació que s'arrossega, crec que és un error. Avui és, com tu deies, ha estat puntual. L'altre dia també, quan va arribar amb la furgoneta amb la van a la sede esportiva, sí. I, en canvi, hi havia un gruix d'aficionats que el van aplaudir, el van vitorejar o el van corejar. Bueno, això depèn del gruix de persones que et trobis, del perfil de gent que et trobis en un moment determinat, i avui hi havia aficionats més joves que han optat per fer això, que evidentment no s'ha de fer, perquè els insults sempre són reprovables, no? Però jo crec que és evident que si el Barça anuncia demà a partir de les 7 de la tarda la presentació amb el dorsal 7 d'Ousmane Dembélé, li cau una turra absolutament descomunal. Vamos, no descobrim res si expliquem això a aquestes hores de la nit. Per tant, no sé què farà el club, perquè Com a d'altres coses, no, no
també sé. Algú pot interpretar de dir, home, estan allò negociant amb el representant amb Moussa Sissoko, amb Dembélé, a veure, no?, que amb aquest estira ja ronça, de dir, doncs anem a pressionar una mica més el jugador, però no sé, potser hi surts perdent més que no pas i guanyes, Ferran, no?
Sí, bona nit.
Oi, Ferran, no t'he saludat. Perdó, Ferran Martínez, pujat ja de la redacció de Mundo Deportivo. Bona nit, Ferran. No, clar, ostres. No, és que feia estona que eres a la taula i ja t'he donat per saludat. Com que t'he saludat, t'he donat la mà.
Els oients deuen haver pensat que portava aquí des dels 8 al vespre. Ferran, que li vegis pas.
Estàs bé, Ferran?
Molt bé, molt bé. Amb ganes de trobar-me de nou amb el David Bernabéu.
Home, sí, dimarts passat vau coincidir, no? Sí, és veritat. Sí.
Sí, comparteixo per primera vegada en una tertúlia amb l'opinió del David Bernabéu.
Doncs espera't.
Per primera vegada i última.
Amb els temes que hi ha, em sembla que serà la primera i l'última. Sí, segurament aquesta nit no n'hi haurà gaire,
no, que, home, espero que demà no surti.
Sí. És el més aconsellable, no?
No val la pena. No.
I si l'han fet entrenar, també si l'han fet entrenar, perquè forma part de la plantilla, clar, la lògica indica, doncs l'has de presentar perquè forma part de la plantilla, però vaja, jo crec que el club és el primer que sap que... a Montjuïc, se vendrà abajo.
Sí, en tot cas, sí que és veritat que...
Bueno, hem de veure quant
també, a Montjuïc. No, quanta gent hi ha i quin tipus de
quin
gent
tipus de gent, sí, que igual surti i l'aplaudeix.
Sí, hi ha astronautes, no?
Home, hi haurà molt de turisme.
Saben d'on baixa. Sí.
Us dic jo ara que hi haurà molt de turisme.
Vaja, no hi havia massa bon ritme de venda
d'entrades. Ara hi entrem amb el tema, però abans deixem acabar amb aquesta ronda ràpida, perquè sobre el tema d'Embel encara, Àlex, el més normal... o el millor, vaja, és que se solucioni, dic per totes les parts, se solucioni el més aviat possible, no? Ja més enllà del que passi demà.
Sí, no, és que a més el que passi demà realment no té sentit que l'exposin, entre altres coses, perquè si ens anem una setmana enrere, quan hi ha tota la negociació i Dembélé ja comunica al Barça que marxa, Xavi no el fa jugar el dia del Milan, per tant, entenc que jo crec i em sembla bé que el Barça l'obliga a tornar als entrenaments, perquè crec que el Barça no pot fer una altra cosa tenint en compte que encara juga al Barça, però d'aquí, perquè ja ho té lligat amb el PSG, però d'aquí a fer-lo jugar demà, jo crec que seria una temeritat i crec que seria necessari, evidentment, quan abans es tanqui millor, pel Barça, per Dembélé i per tots, això segur, i per saber també Xavi amb quins jugadors podrà comptar o no i si la sortida de Dembélé li dona marge per poder fer algun altre moviment en aquest mercat d'estiu, per tant, quan abans es solucioni millor.
I creus que serà així, Ferran? Creus que... La sensació, no?, és que la cosa està com molt encallada.
Mira, jo ara mateix ja no jugaria amb aquest club.
Ja no cada cop costa més fer pronòstics, eh?
Però vaja, amb el cas de Dembélé, i jo entenc el que dèieu abans, que pot ser una mesura de pressió per la gent i tot plegat, però vaja, tenint-lo aquí fins al dia 21, que és el marge, sembla, que tu pots entrar al transfer, la mesura de pressió la pots fer igual. Sí. Sense que hi hagi d'estar sotmès tampoc a una pitada, una esbroncada per part de l'afició, i a part que ja, el Gamper és una festa.
Sí, exacte.
Quan acostuma a ser una festa...
Quan enrareixes.
I enrareixes, mal ambient, quan ha de ser la presentació dels nous fitxatges i l'inici d'il·lusió d'una nova temporada, no? I començar ja amb una esbroncada d'un jugador, a mi no em sembla lògic.
Sí, ara recordava aquell partit post-sortida de Messi. No sé si era un Gamper o era un amistós a l'estadi Johan Cruyff, a la ciutat esportiva, perquè era època Covid.
Johan Cruyff contra la Juve.
I era Gamper. I recordo que aquell Gamper va estar més centrat en l'adeu de Messi, sí, i tal, que no passa en el partit en si, va ser també...
Però això s'entén,
sí.
Era molt recent i a part...
Estan
parlant de Leo Messi,
sí.
Que per cert juga descalç als Estats Units.
Sí, després trucarem a Miami.
Pensava que no va dir trucarem a Messi.
Estaria bé, però potser haguéssim obert el programa amb això, Ferran, també t'ho dic.
Pot venir.
Leo!
Podem obrir el meló una altra vegada?
Xaval!
Quan acabi la temporada a la MLS.
Tres doblets seguits porta, però en parlarem després. No, va... Sí. Creus que es tancarà aviat a mi, se't fa difícil?
Aviam, jo entenc també el tour de força del Barça en aquest sentit, però també crec que el Barça necessita enllestir-ho el més aviat possible perquè necessita els diners.
Clar.
És que el Barça la premia en situacions que tenen a veure amb la qüestió econòmica i amb el tema de les inscripcions. Per tant, al Barça no li convé, sincerament, esperar que el jugador... O sigui, que tenia el jugador fins al dia 21.
Sobretot la inscripció que deia la Laia. De Gundogan.
Sí, sobretot aquesta.
Aquí sí que vas a contra la llotja, perquè si...
Home.
A veure, a mi em costa de creure que el jugador marxi i digui, tu, jo me'n vaig, no m'heu inscrit, jo marxo.
Però
en aquest club, veient els precedents últims d'aquest estiu,
seria tan gran el ridícul mundial que feia el Barça. Si passés això, que jo crec que en el cervell de tots nosaltres de moment no existeix aquesta possibilitat, perquè pensem que d'alguna manera o altra, i és més, si només hi ha espai per una inscripció, suposo que la primera que faran és la de Gundogan. Per tant, no passarà, però és que no només és Gundogan, és que el Barça té, en aquests moments, si descomptem jugadors que estan a punt de sortir, 11 futbolistes inscrits. Sí, sí. Per tant, ostres, jo crec que corre pressa tancar el tema d'Embele.
Sí, sí, de moment des del club donen missatge de tranquil·litat, després ho comentem. Demà, Laia, serà l'estrena del Barça-Montjuïc, tornem al Gamper, i ni de bon tros s'omplirà l'estadi, eh?
No, la previsió és que hi hagi unes 35.000 persones. Aquest cap de setmana s'havia superat la venda de 26.000 i la xifra que s'ha marcat ara al club són 35.000 espectadors. Els preus oscil·laven de les entrades entre els 49 euros i els 139, amb un 50% de descompte pels socis. Dic oscil·laven perquè les més econòmiques, les entrades de gol, van volar ràpidament, però les altres està costant més que es venguin. Ara les més assequibles que hi ha a la venda són a partir de 69 euros. La capacitat de l'estadi de Montjuïc és de 49.472 espectadors amb visibilitat. Hi ha unes 5.000 entrades més amb visibilitat molt reduïda o nula, de les quals aquestes entrades no es posaran en principi a la venda, només en partits d'alta demanda, i de fet el que s'està estudiant és buscar altres vies com cessió de col·lectius més desafavorits que també tinguin l'oportunitat d'anar al camp. Això vol dir aquesta capacitat de visibilitat de 49.472 espectadors, que a cada partit hi haurà una alta disponibilitat d'entrades disponibles, perquè només 16.864 socis han demanat el passi de temporada. Per tant, cada partit el Barça tindrà unes 30.000 entrades per posar a la venda. I de fet es comença a pensar que serà un problema, que molts cops no s'omplirà aquesta capacitat, perquè des del club estan treballant en diverses fórmules per incentivar la venda d'entrades, com per exemple que cada soci menor de 30 anys pugui convidar a 3 amics, també menors de 30 anys, amb preus entre els 20 i els 25 euros, tant pels partits de la primera volta de la Lliga com pels partits de Champions. És a dir, que des del Barça els preocupa quina pugui ser l'afluència de la gent aquesta temporada. De fet, Jaume, estem parlant que només 16.864 socis dels 82.000 que té el Camp Nou, a més el procés també es va obrir per tots aquells que estaven en llista d'espera, només ho han demanat aquesta petita quantitat, i recordem ja que en el procés de demanar el passi de temporada el club va haver de reduir els preus al 50% perquè el ritme era baixíssim. Per tant, aquesta temporada, així com l'any passat vam parlar d'una de les millors temporades en quant a assistència al Camp Nou, doncs aquesta temporada, pel que diuen les xifres que tenim fins ara, indiquen el contrari.
Fan bé el club d'estar preocupats, Àlex, aquesta és la sensació. Dic ja més enllà del Gamper, que òbviament també per les dates era esperable potser que no hi hagués una entrada. Clar, estem parlant que si es compleixen les previsions no arribarem a 3/4 d'entrada. No sé si tampoc es podia preveure.
Sí, el del Gamper jo crec que és més anecdòtic que una altra cosa, i el Gamper al final hi ha molta gent que està fora de vacances, hem de recordar que a més no s'inclou mai en el carret l'abonament de la temporada, per tant és més una festa i solen anar més turistes que una altra cosa, no? I per tant, el que sí que és preocupant són les dades que deia la Laia de cara al que serà aquesta temporada, i jo crec que el club primer quan pugen els preus i després es donen compte que hi ha molts pocs abonats que han accedit a aquest primer torn d'abonaments, el redueixen, i tot i haver-lo reduït hi ha molt poca gent que segueix apuntant-se. Els no abonats que tenen l'oportunitat per primer cop d'anar o de tenir un abonament durant una temporada a Montjuïc tampoc hi van, i per tant és evident que aquesta temporada jo crec que el Barça, excepte els grans partits, suarà per omplir Montjuïc.
Costarà pujar a Montjuïc, a Ferran.
Sí, bueno, està demostrat amb les dades, és que les dades parlen per si soles.
És molt poc, 16.800.
Jo crec que
no sé si hi haurà una empenta allò ja quan comenci.
Jo crec que si ara ja no... A veure, potser hi ha un puix més aquestes últimes setmanes, però és que la Lliga comença aquest cap de setmana, i si la gent no ha fet ja el pas... A mi em costa de creure que el pugui fer en els propers... Bueno, jo deixaré de marge un mes més,
ja,
perquè la gent, tothom torni de vacances, tothom s'ha de cuidar una mica la rutina, però vaja, els números que acaba d'explicar la Laia són... Bueno, a mi m'espanten una mica, perquè evidentment serà molt difícil omplir Montjuïc, perquè poden venir turistes i... Però, home, hauries de tenir 30.000 persones, 35.000 persones, pràcticament, de fora.
És que estem parlant... La sensació és que superar els 30.000 espectadors en un partit que no sigui dels grans, ja serà un èxit, no? Clar, no. Si no...
El missatge que
hi ha 16.000 socis, dels quals no van tots sempre a cada partit, òbviament.
El missatge que es desprèn d'aquestes dades que explica la Laia és aquest, que costarà segons quins partits, de nivell mitjà, més o menys, omplir l'estadi. Bé, jo crec que si fos un gamper al Camp Nou, no dic que s'omplís, però hi aniria molta gent. Sí. Perquè cada agost, últimament, els gamper, la marabunta, quan es feia l'estadi, sí, la marabunta de turisme era tremenda.
I que és un rival.
Però per què? Però per què? Perquè, evidentment, i sort en tenim, que hi ha molts turistes a aquestes alçades de l'any a Barcelona, no? Però, evidentment, l'encant del Camp Nou... És decisiu, és determinant. Sí, sí. O sigui, el fet de poder anar al Camp Nou, tot el cerimonial que feies abans del partit, la botiga, no sé què, l'ambient, les rodalies... Doncs tot això té una atracció que ara ens n'adonem, realment, del pes que tenia, no?, en l'afluència de la gent. I ara això no ho tens, per més que si vas per les rodalies de Montjuïc, doncs veus que el club s'ha esforçat, doncs, en posar tendetes, en posar coses que realment puguin suposar una atracció per la gent. Crec que s'ha... Si no s'ha muntat ja, doncs es muntarà en breu una fanzone allà al poble espanyol, però clar, no és comparable. Aleshores, entre això i que bueno, no, jo avui he fet un reportatge pujant a la muntanya olímpica, més que res per ensenyar-li a la gent el que pots trigar, no?, que van de l'ordre d'uns 11, 12, 13 minuts, no trigues més. Però a molta gent li fa mandra fer això. I fa mandra, és la realitat. Jo vaig viure salvant les distàncies, però no té res a veure, no? A nivell de massa social, però jo vaig viure 5 anys amb l'Espanyol. Hi havia molta gent, dels pericos que no volien pujar, que no pujaven, i jo no recordo pràcticament que el camp s'omplís mai, ni tan sols quan hi havia un derbi. Li costa a la gent. Al final intentes explicar-li, doncs, que no es tracta de pujar a l'Everest, es tracta d'anar a Montjuïc, no? Que ho tenim, que és més o menys accessible. Però, clar, aquesta mandra de saber, ara més a més t'han dit que no podràs anar en cotxe, que no podràs aparcar...
Aquest és el gran tema. Clar, que jo crec que quan t'expliques, sí? Des del club, el que pot fer, tantes motos, només tantes motos, sí, hi hauran tantes busos llançadores...
La gent sent que perd llibertat però
són per 4.000 aficionats amb els busos, després 1.500 motos, no sé quantes són... Clar, la gent ja comença...
Són 3.500 motos a prop de l'estadi. Un cop s'acabin aquestes places, doncs la gent s'haurà de buscar la vida.
Però la gent ja, hòstia, però tot, se li fa una muntanya, mai millor dit, i dius, mira, deixem-ho estar, tu, jo ja aniré al Camp Nou una altra vegada. Però jo fico el que sempre sembla, el meu sogre és un autèntic malalt del Camp Nou. O sigui, era un home que anava a veure un Barça-Còrdoba de quarts de final, de setzents de final,
de Copa
sí, sí. Tornada, amb 5-0, amb 0-5 a l'anada, i a 2 graus el 3 de gener. I l'home, però no s'ha tret l'abonament a Montjuïc, perquè, a veure, és un home ja... una mica més gran, tal, que potser li costa entendre o no li arriba prou bé la informació de què suposa anar a Montjuïc, tal. I, mira, saps què, ja quan tornem al Camp Nou jo ja tornaré al meu abonament, al meu lloc de sempre, i hi ha molt culer així, molt de
la litúrgia, no?
La litúrgia, sí. I del meu seient, i del meu lloc de tota la vida.
No, i la comoditat que segurament molta gent sentia que per ells representaven a l'estadi, perquè estaven molt acostumats, perquè evidentment no té res a veure amb anar
després,
amb Montjuïc.
I després, que a Montjuïc no tindràs un lloc fixe, com el Camp Nou, que cada dia tu tens...
No, per mi, sabeu que és el pitjor, que 6 dies abans del partit, com a màxim, tu has de dir si vas o no hi vas.
Quan igual per anar a l'estadi decidies un dia abans, o el mateix dia.
Una persona de certa edat, d'aquest soci de tota la vida, que potser...
Tot això li costa molt.
Has d'entrar, haver de fer un procés de si aniré a l'estadi aquest dissabte.
Si avui ho pensava, si ens costarà a nosaltres, nosaltres hi anem per treballar. O sigui, anem... Ens agrada el futbol, ens agrada el Barça, d'acord, però hi anirem per treballar, bàsicament. I clar, donen, o sigui, el club donarà un aparcament per mitjà. Si jo, per exemple, un dia, doncs, hi ha d'anar el fotògraf perquè és prioritari, jo estic fent seguiment de l'afició del rival i estic en un altre lloc, és que hauré de pujar, no em quedaran més nassos que deixar el cotxe baix allà a prop de Plaça Espanya i pujar directament caminant i després tornar a baixar després del partit quan portes igual no sé quantes hores si és que és un drama, si per nosaltres és un drama, doncs per la gent, encara que no, que sigui per oci, doncs evidentment la falta de costum fa que molta gent no ho vegi.
Hi ha molta gent que manté la devoció i la passió pel Barça, però que el fet de que el camp estigui al centre, bueno, el centre estigui al rovell de la ciutat, al rovell de l'ou de la ciutat, com ho estava Sarrià, abans que el David ha posat l'exemple de l'Espanyol, tot això ajuda a l'afició a voler anar al camp. Si has de sortir i desplaçar-te fora o als afores de la ciutat, ja no et digui l'Espanyol que van fora de la ciutat, doncs imagina't, no, tot això.
Serà un any molt dur. Mira, a mi em van dir fa poc que el Barça perdria de l'ordre de pràcticament 10 milions d'euros només amb el que són zones VIPs. Intentaria mantenir la meitat dels números que facturaven cada any, perquè pràcticament la meitat de les empreses havien decidit fer un break.
Clar.
Fins que no arribés al nou Camp Nou, no? És a dir, clar, va sumant, ja no és només un tema d'aficionats, si sumant molts altres conceptes, i evidentment el Barça haurà de fer, com se sol dir, encaje de bolillos, no?, per superar aquesta temporada.
I amb totes aquestes xifres que ens deia la Laia, crec que hauran de revisar-ho tot això, perquè, vaja, la sensació és que no es compliran ni les previsions.
I com sempre, que entri la piloteta.
I que entri la piloteta.
Ah, clar.
I que l'equip jugui bé, sí.
Inicialment s'havien previst les pèrdues d'aquest any a Montjuïc en 93 milions d'euros, després les van rebaixar als 55 milions d'euros, ja quan van fer, malgrat haver fet aquesta rebaixa dels passes de temporada, al 50%. Ostres, haurem de veure si aquestes previsions molt optimistes s'acaben complint o no. El que deia el David, sí que és cert que des del club s'està intentant fer tot el possible perquè la gent tingui algun atractiu per anar a l'Estadi Olímpic. Demà hi haurà des de les 6 de la tarda activitats al voltant, hi hauran també parades per si la gent vol comprar merchandatge, però evidentment doncs no tens aquest escenari que suposa el Camp Nou.
Per això jo crec que Messi era molt important que vingués aquesta temporada, ho dic sincerament. No, és així.
Segona intervenció de... No, és veritat.
És així, o sigui, ja no entro en qüestions futbolístiques, que és evident, no? Però...
Eren...
Ostres...
Demà estaria ple amb el Gamper si Messi...
Home, per favor.
I què serien, 10.000 persones més de mitjana? 10.000 persones més de mitjana?
Llàstima, Jaume, que no hagin fitxat a Joao abans... perquè també hauria generat molta il·lusió, David.
Joao Félix. Sí, bueno, avui parlarem d'aquest tema.
Aparaixerà el nom. M'encanta.
Home, més il·lusió que alguns, segur.
Tu ets de Joao o no ets de Joao, Àlex? Per si has de desempatar. Tu ets de Joao. Ostres, Ferran.
Jo soc de Joao. De fet,
Ferran,
tinc ganes de veure Joao.
Gràcies, bona nit. Fins dilluns que ve.
Com que entrem després a parlar del tema Joao, simplement sobre el tema dels abonaments i l'accés a l'estadi, hi ha una evidència, i per molts, jo crec que per moltes facilitats que vagi donant el Barça, per mi és un tema d'accessos, que per mi és el que li fa mandar la gent anar fins ahir, el que vosaltres no tenim el mateix seient, és tradició que vas amb la família, potser no poder anar amb els amics, perquè els seients no te'ls han posat junts. Jo crec que és més això que no tant si el Barça hagués fitxat o no hagués fitxat a Messi. Jo crec que és un tema, i perquè som comodons, i és així, i ho hem dit moltes vegades, al camp del Barça, 10 minuts abans de començar el partit... un dia que n'hi ha 80.000 n'hi ha 50, i en els últims 10-15 minuts o el partit comença a ser entrant gent, i per tant, evidentment, tot això crec que és molt més incòmode de cara a anar a Montjuïc.
No, sí, totalment, però l'arribada de Messi,
home,
és clar que hagués
jugat
moltíssim.
Jo estic convençut, com diu la Laia, que demà s'hagués omplert amb Messi. Sí, és un atractiu, clar, és que estem parlant d'una altra cosa.
El primer partit a Barcelona.
El primer i el segon. Perquè més socis haguessin demanat el passi.
També.
I
totalment.
Després, a nivell d'afició, perquè no és el mateix dir he anat al Camp Nou a veure un partit del Barça que dir he anat a veure el Barça vés a saber on.
I els turistes, fins i tot, que compraran entrades, n'hi haurien molts més que comprarien entrades.
Home.
Perquè n'hi ha que van a veure Messi. Durant molts
Messi,
anys
ho han Miami, fet. Que tot està venut.
I Estats Units, en
general. I als Estats Units, doncs aquí, amb l'última temporada de Messi tornant al Barça, bueno, tota la mística que tenia aquesta temporada.
Sí.
Però bé, però no serà.
Haguéssim vingut a veure Messi i aplaudir a Dembélé.
11 i 8, demà, sense Messi, hi haurà un Barça Tottenham al Gamper. Ara en parlem.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-masculina.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
A RAC1 tu diràs, amb Jaume Molló.
I 10, t'ho dirà RAC1, i d'estiu fins a dos quarts d'una de la matinada en tertúlia amb l'Àlex Pintanella, amb en David Bernabéu, amb en Ferran Martínez, amb la Laia Coll, i afegeixo en Gerard Ballera. Gerard, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Parlem una mica del rival de demà, el Tottenham, el vuitè classificat de la Premier League la temporada passada. El primer que hem de saber és que serà el segon gàmper dels anglesos, però primer contra el Barça.
Sí, això és curiós. Ui, potser algú li sorprèn. Van jugar el gàmper al 86, quan aleshores encara el disputaven quatre equips amb un format de semifinals i final.
Era fantàstic.
Van perdre les semifinals, jo no vaig viure, no puc opinar, però van perdre les semifinals contra el PSV Eindhoven a la tanda de penals i ja no van jugar contra el Barça, perquè el Barça va guanyar contra el Milan a l'altra semifinal, va acabar guanyant, de fet, l'edició del Gamper d'aquell any, i no hi va haver un Barça-Tottenham, sí que n'hi haurà aquest any.
Alguns dels últims entrenadors del conjunt anglès eren molt coneguts, Pochettino, Mourinho, Conte... El d'ara no ho és tant. Qui l'entrena, Gerard?
Doncs mira, l'entrena Ange Postecoglou, 57 anys, nascut a Atenes, va créixer des dels 5 anys a Austràlia, de fet va ser seleccionador australià entre els anys 2013 i 2017. Ha entrenat també a clubs d'aquest país, el Yokohama Marinos, del Japó.
Amb David Babunski, va entrenar David Babunski.
Ah, sí. Doncs mira. I els últims dos anys ha entrenat el Celtic de Glasgow, un equip ja més reconegut a Europa, amb el qual ha guanyat les últimes dues lligues. De fet, el bon paper a l'equip escocès li ha valgut per fer el salt a un dels clubs importants d'Anglaterra, però creia que valia la pena recordar el nom d'aquest entrenador, que jo crec que és força desconegut a nivell europeu.
Sí, sí, i vaja, és una aposta, jo crec que, vaja, amb cert risc segurament la que pren el Tottenham. I si parlem de noms propis, n'hi ha un que sobresurt per sobre de la resta, que és el de Harry Kane. El davanter té un acord per marxar el Bayern, però de moment no hi ha entesa entre clubs amb el preu del traspàs.
No, és un dels serials de l'estiu. Sí. Kane vol marxar, creu que ja ha acabat una etapa al Tottenham, però el club anglès ha rebutjat totes les ofertes que el Bayern ha fet fins ara pel davanter, l'última d'uns 100 milions d'euros entre fixos i variables. En principi, Kane hauria de jugar. Per què dic que hauria de jugar? Doncs perquè va jugar ahir un amistós amb el Tottenham. De fet, va marcar 4 gols, sí. Un pòquer de gols, el senyor Harry Kane, en la victòria per 5-1 contra el Shakhtar Donetsk en un partit que es va jugar, de fet, a l'estadi del Tottenham, partit amistós. A banda de Kane, ara faré una mica, jo crec que al Barça li agradarà això, què podrà veure l'aficionat que vagi demà a Montjuïc a banda dels jugadors del Barça?
Per acabar d'animar la gent, va.
Per exemple, un jugador pel qual el Barça s'ha interessat aquest estiu, l'argentí Giovanni Lo Celso. Per exemple, tres futbolistes espanyols, Pedro Porro, Sergio Reguilón i Brian Hill. Bé, aquest últim no el podrà veure perquè està lesionat i no vindrà, igual que Sessegnon i Bentancur, l'uruguaià, que són les baixes que té el conjunt anglès. Sí que hi serà el fitxatge més car que han fet aquest estiu. Es diu James Maddison, l'han fitxat del Leicester per més de 45 milions d'euros, allà a la Premier tenen calés.
Sí.
I un últim al·licient, aquest potser fa que la gent faci, en comptes d'anar-hi, fa que reculi.
No em diguis.
Serà el retorn d'Emerson Royal a Barcelona.
Home.
Jugador que només va jugar 3 partits amb el Barça abans d'enfilar
recordo especialment el del Betis.
Barça, sí, anava a dir, un Barça-Betis ens va ser suficient a tots per veure que no tindria futur al Barça.
Sí.
Fins i tot jo crec que ell mateix.
Jo hi va haver un moment que
patia.
Tots els companys reclamàvem canvia'l.
Sí, sí,
sabia el que està patint.
Feia patir, recordo aquella actuació d'Emerson.
Després allà ha estat molt millor, amb un futbol més físic, de retornada, més recorregut, és diferent.
Amb tres centrals, jugant de carriler...
Aquí s'ha de pensar molt ràpid.
Però també li van fitxar Pedro Porro, de competència. Cosa que no es va acabar d'entendre, potser perquè tenien l'interès de Pedro Porro, però vull dir...
També, aviam, jo crec que no era jugar pel Barça i que no era un fitxatge adequat, no? Però és veritat que, clar, tots plegats vam ser molt injustos, no? Perquè va ser el primer partit que jugava a l'estadi de responsabilitat, no li van sortir les coses, se'l va veure molt atabalat cap al final, demanant a crits la substitució, però... En fi, al final és evident que el Barça necessita una altra cosa.
I tant. Què vols veure demà en aquest Barça Tottenham, Ferran?
Bé, jo sempre en el Gamper tampoc demano, igual que en la pretemporada he de reconèixer que no demano massa cosa, però sí que és veritat que ja sent l'assaig general, per dir-ho així, a falta de tenir una setmana pràcticament, almenys una setmana, perdona, per començar la Lliga, espero ja veure sobretot un equip sense massa proves. Altres Gampers hem tingut temps per veure més proves i això, i espero un equip doncs que no canvi molt del que puguem veure a Getafe, perquè és que el Barça ja li van ja es va perdre un partit pel tema de la gastroenteritis a la gira, tampoc ha tingut massa temps per assajar un equip complet o tot junt, i espero que Xavi doncs aposti una mica ja per un bloc que podem començar a imaginar el que ens començarem a trobar els primers partits de Lliga. Tinc ganes de veure Gundogan, perquè després també la gira va estar una mica entre cotons. Tinc ganes de tornar a veure Oriol Romeu, que per mi és una de les notes positives d'aquest inici de pretemporada. I bé, llàstima no podrem veure Íñigo perquè segueix tocat, però sobretot això, de veure el bloc que ens podem trobar a partir d'ara.
Àlex?
D'acord, amb el que deia el Ferran, millor l'equip físicament, que suposo que una setmana després del partit davant del Milan s'haurà notat, més treball físic en els últims dies i en els últims entrenaments. Probablement un 11 titular que, si no és el mateix de Getafe, s'hi pugui assemblar, és a dir, que els jugadors importants doncs acumulin més minuts, és a dir, jo m'imagino potser un equip titular que podria ser el mateix de Getafe, que ja jugui més de 60 minuts. M'agradaria veure Gundogan, com deia el Ferran, no? Perquè vam veure molt poquet a la gira i veure com segueix adaptant-se, que els conceptes tàctics estiguin ja tots assimilats, sobretot dels jugadors nous, i a la segona part veure els joves, ganes de veure Fermín, de veure Lamine Yamal i de veure jugadors que crec que durant la temporada poden ser importants per Xavi.
David.
Home, primer, aviam si Lo Celso no fa un bon partit i desactivem aquesta opció i, per tant,
no t'agrada,
més de
Joao
al Barça, no, és
broma. Ah, Joao, va.
És broma, és broma.
No,
sí que m'agrada Lo Celso, sí, és un bon jugador. No, a mi em va agradar molt el Barça, l'últim partit de la gira.
Sobretot la segona part, no?
Contra el Milan. Sí, en general, vull dir, molts bons minuts contra el Madrid, no tots, primers 20-25 minuts bons, la segona part, primer quart també bo, després no tant, no? Dificultats per sortir de la pressió, que jo crec que ha estat una mica l'assignatura pendent del Barça en aquesta gira i també de la temporada passada, quan t'apreten molt a dalt i amb molta agressivitat, l'equip encara no troba els recursos suficients com per no quedar molta estona sense sortir de la cova, no? I jo crec que aquesta és una assignatura pendent de Xavi, que l'ha de resoldre, però en general a mi contra el Milan, per exemple, em va agradar molt l'equip, no? I clar, que m'agradarà veure demà, doncs, una mica la reiteració del que hem vist, és a dir, que està parella Oriol Romeu, Frenkie de Jong, que també ha barrejat, que també ha casat a la gira, més de Gundogan, que per qüestions, doncs, suposo que alienes a la seva voluntat, s'ha lesionat ràpid, no? El primer partit contra l'Arsenal potser no l'hem ni de comptar, no? En la segona que arribava. Sí. Llavors, m'agradaria veure'l més. I aviam quina bola... Jo he vist un bon Ansu a la gira.
Sí.
Enmig del debat que reneix sobre si se'n va, si no se'n va, si no veu clar que tindrà minuts i tal, doncs aviam quin paper li atorga Xavi en el partit de demà. I coincidint amb el...
Amb l'Àlex,
coincidint amb el Pinta, estic d'acord, tinc ganes de veure els joves. Tinc ganes de veure... A mi em va agradar, o sigui, em va agradar molt que vaig veure la Lamine Yamal.
A mi també.
Molt. molt, sensació de que quan rep i connecta amb la pilota hi ha electricitat, hi ha capacitat d'improvisació, passen coses, i clar, només té 16 anys, no? I això és absolutament fascinant, m'agradaria veure'l amb una mica més de continuïtat, i ens li dona demà més minuts, i home, que la gent, que els culers vagin a Fermín, no?
Sí, doncs, sí, sí.
Una mica en aquesta línia, que jo crec que des del punt de vista col·lectiu i tàctic Xavi té les coses clares. Jo no sé si demà farà un 11 titular a la primera part o no, perquè queda molt poc per la Lliga, i a més tampoc va molt sobrat, i no crec que vulgui carregar molt de games als seus futbolistes, però a mi em sembla que l'entrada a la Lliga començarà amb un quadrat al mig del camp.
Ara que parlem d'onzes, arriba un dels moments que agraden més els tertulians i menys el departament d'alineacions.
Gavi no l'hem vist.
Gavi, exacte. Sí.
És un jugador que encara hem de veure i que ha de ser important, aquests... i sobretot després d'aquesta setmana.
Amb aquests problemes a l'esquena, doncs bé. Laia, dius que sí, que el departament també fa un possible 11 del camper? Sí,
No.
No, eh? Val. No. Jo pensava que sí, però no.
No, jo estava aquí provant, perquè em deus haver vist que estava aquí provant un 11, i estava provant si sortiria un 11 amb els jugadors que té disponible Xavi per diumenge.
Ah, pels inscrits?
Sí, pels inscrits i els no inscrits. Estava provant que sortiria, es podria jugar al camp del Getafe i es rascaria.
La ment titular.
No, però la veritat és que, de fet, amb els 11 jugadors que ara mateix té Xavi inscrits, es podria fer un 11 que sortiria bastant amb cara i ulls, perquè seria Ter Stegen a la porteria, Koundé, Erik Christensen i Balde, que és veritat que s'ha d'inscriure el seu nou contracte, però podria jugar en fitxada al filial, al mig del camp Frenkie de Jong, Pedri i Gavi, i al davant Ferran Torres, Lewandowski i Rafinha.
Doncs aquest seria un 11 amb els jugadors que té ara inscrits o disponibles al
també
Barça.
Hi han inscrits Dembélé i Kessié,
però no els comptem.
No els hem de comptar per diumenge.
I la resta haurien de ser del filial, no?
Sí, sí.
I la resta del filial.
De tot aquest tema, que té moltes derivades, també una trucada a París, després d'aquesta pausa.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't a la teva botiga Movistar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
55.606. 5-5-6-0-6.
Sèrie
41-0-4-1.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló.
Abans de trucar a París, que hi ha uns quants noms propis del dia relacionats amb la capital francesa, parlem d'aquest enrenou que té el Barça encara amb els inscrits, perquè de tots els jugadors que hi haurà demà en aquest gàmper del primer equip, només 11, sense comptar Dembélé i Kessié, Laia, com dèiem, estan inscrits, eh?
Sí, exacte, així és. Ara mateix hi ha 7 jugadors pendents de ser inscrits per poder jugar, per poder començar a jugar en partits oficials, per tant, diumenge al camp del Getafe. Aquests jugadors són els 3 reforços, Gundogan, Oriol Romeu i Íñigo Martínez, que en aquest cas hi ha més marge perquè està lesionat i no arribaria per diumenge, i també els jugadors renovats, Araujo, Sergi Roberto, Marcos Alonso i Iñaki Pérez. Aquests jugadors van acabar contracte amb el Barça el juny del 23, van firmar una renovació, però per tant compten com si fossin fitxatges i se'ls ha de tornar a inscriure. També, com us comentava, el nou contracte de Balde, que va ampliar el seu contracte, la seva vinculació amb el Barça, millorant també les condicions, ja com a jugador de ple dret del primer equip, però ell sí que podria continuar jugant en fitxa del filial, perquè en el seu cas era una millora del contracte, no era una renovació. El que ens expliquen fons del Barça és que segueixen treballant perquè Xavi pugui disposar de tots els jugadors diumenge i són optimistes. Encara està oberta la palanca de Barça Studios amb el fons d'inversió alemany, malgrat que no es van complir els tempos previstos inicialment. Això no vol dir que ja s'hagi esvaït aquesta opció. Aquesta opció continua estant sobre la taula, i també el club, segons ens expliquen a fons de l'entitat blaugrana, hi ha un pla B. Continuem pendents de què passa amb les inscripcions, però insistim que des del club transmeten tranquil·litat. Això sí, a hores d'ara, sense cap moviment, és impossible inscriure cap dels contractes. De fet, fons de la Lliga consultades per RAC1 asseguren que la situació del Barça és molt delicada i posen en dubte que estiguin les carpetes resoltes abans de diumenge perquè es puguin inscriure els nous fitxatges. Això ha de passar un procés, la Lliga ha de validar la documentació i després la Federació ha de donar l'alta la fitxa. En els dos casos, però, els tràmits es poden fer el mateix dia de partit, és a dir, que si el Barça anés a última hora però arribés a activar alguna palanca, o ja sigui també a confirmar la sortida de jugadors que estan a la rampa de sortida, que si és la més imminent, també la carpeta de Dembélé, també Dest i l'Anglès, a veure com es resolen aquests casos, però el que està clar és que el Barça necessita fer algun moviment, ja sigui palanca o sortida de jugadors, per poder inscriure aquests jugadors. Des del Barça, tranquil·litat. Ara, sembla que patirem fins a última hora, com ha passat els últims anys, perquè primer va haver-hi l'any de Piqué, que a última hora va haver de rebaixar-se el sou perquè poguessin ser inscrits els jugadors. L'any passat recordeu que Koundé no va poder ser inscrit fins, diria que era la jornada 3, amb un aval del president Joan Laporta i de Ferran Oliver, del tresorer.
Que es va haver de vendre Aubameyang contra la voluntat de l'entrenador, sí. Però vaja, de moment diuen que tranquil·litat des del Barça. De fet, fins i tot la intenció és poder fer més fitxatges, Laia.
Sí, un dels desitjos del Barça és Bernardo Silva, però si no hi ha un gir radical, per la informació que tenim, un gir de 180 graus, el migcampista es quedarà al City, amb qui ja té pràcticament pactada una renovació. La situació econòmica del Barça, que tampoc volia entrar en un conflicte amb l'equip que dirigeix Pep Guardiola, fan que hagi optat per seguir a Anglaterra. Des del club es creu que, això sí, amb les sortides de Kessié, Dembélé, l'Anglès i Dest, es podran inscriure tots els contractes pendents, i que en cas d'activar-se la palanca que us comentàvem de Barça Studios, que suposaria un ingrés de 60 milions d'euros, si s'activa el fons d'inversió alemany, o fins i tot des del club ens diuen que en cas d'activar el pla B es podria superar aquesta quantitat de 60 milions, doncs calculen que amb aquesta quantitat, si s'arriba a poder activar aquesta palanca, es podria fer front a un nou reforç pel Barça de Xavi. En aquest sentit, noms que ja han anat sortint sobre la taula: Joao Félix s'ha tornat a oferir al Barça, avui ha demanat al seu agent que tornés a insistir al Barça per poder venir a jugar a Barcelona, seria en un format de cessió, i també Neymar des de París fa pressió per tornar a Barcelona, una opció que una part de la junta directiva veuria amb bons ulls si vingués també amb un format de cessió, que fos només acceptar el cost de la seva fitxa i evidentment amb una xifra molt més reduïda que la que està cobrant actualment Neymar a París.
A mi em sembla ciència ficció. Ara de seguida, quan tinguem a punt la trucada, truquem a París per veure com respiren des d'allà, arran d'aquesta informació que ha publicat l'equip dient que Neymar vol marxar, i que de fet es dona a entendre en aquesta informació que Neymar vol marxar del Barça. A veure, aquest és un missatge pels nostres companys. S'ha de posar un zero al davant d'aquest telèfon que us he passat. Sí, un zero al davant i aquest telèfon. Vinga, Miquel, si no, ajuda'ls. Vinga, a veure si entre tots plegats ens en sortim. A veure...
Ha hagut el rescate.
Sí. Imagina't com estem. Ha de venir hagut el tall.
Que no està inscrit. Hagut que no està inscrit.
Sí. A última hora l'hem inscrit per poder fer la trucada, el comodí de la trucada. Vaja, a mi em sembla ciència ficció parlar de Neymar. Però ciència ficció, directament.
Mira, jo també, a mi també.
Val.
Per què? Perquè Neymar ara mateix... Bueno, primer de tot, perquè a mi, o sigui, intentar portar un jugador que l'entrenador no vol, a mi ja em sembla surrealista. Perquè Neymar fa, com a mínim, 3 o 4 setmanes que s'està oferint i l'entrenador ja l'ha rebutjat no sé quantes vegades. De moment, segueix rebutjant-lo fins aquesta mateixa setmana, que no vol veure aquí, ja no només per un tema econòmic, sinó perquè el considera una bomba pel vestidor, considera un tòxic pel vestidor. I clar, a mi això em sembla encara el més significatiu.
Clar.
Un vestidor tan jove com el del Barça, que l'entrenador, que el coneix bé perquè l'ha tingut com a com a company dir que no el vol perquè li sembla un jugador que pot trencar l'harmonia del vestidor, que l'harmonia de la família que té dins el vestidor, doncs em sembla més que significatiu. I no entenc com encara hi ha algú al club que està intentant inflar el globus i movent aquest jugador. I després, per la part econòmica, perquè Neymar a París està cobrant uns 40 milions bruts a París, més una part que li entra a Qatar, que d'entrada venir al Barça vol dir rebutjar la part que li estan ingressant a Qatar, que aquest tema també se n'hauria de parlar a banda, perquè a París cobren els jugadors una fitxa més un plus que tenen a Qatar, que allà els hi van ingressant calorons a un compte qatarí, però vaja, això són filles d'un altre paner. Sí. Però aquí vindria reduint-se molt, molt, molt el sou, diu. Si se'l posés a la meitat, estaríem parlant de 20 bruts, que pràcticament seria el jugador millor pagat de la plantilla.
Clar.
I has d'encabir 20 milions d'euros bruts al fair play financer quan encara no s'ha inscrit a ningú?
Jo...
Però que ens hem begut l'enteniment.
Estic molt d'acord amb això que diu en Ferran. Ara acabem de la roda, a veure què diuen en David.